l'Espai Entitats d'aquest dimecres el dedicarem a fer un repàs d'algunes de les associacions amb les quals hem pogut parlar aquesta temporada. Setmana rere setmana hem conegut organitzacions més grans, d'altres més petites, però totes amb un punt en comú, la gran tasca que fan per les persones i la ciutat. En una de les entrevistes d'aquest any hem pogut parlar amb la secció local d'Alcohòlics Anònims. L'Emili i la Maria Àngels van passar pel magazín al maig amb motiu de la inauguració d'un nou grup a la ciutat, però a part van poder conèixer la seva història. 30 anys i 18 anys, respectivament. Són molts anys.
Són molts anys. Però per mi, com si... És que l'alcohol està tan a la vora, està a l'abast sempre i te'l posen a tot arreu. I vas a una boda i et donen la copa de xampany i has de dir, no. Vull dir que, clar, nosaltres tenim la tendència a recaure. Jo no he recaigut mai. Des que em van dir que era alcohòlica, un psiquiatre, que és el que m'envia Alcohòlics Anònims, doncs no he pres una gota d'alcohol en 30 anys, ni em fa falta. Aleshores, anem als grups perquè ens mantenim en aquesta línia de sobrietat, perquè el món és molt alcohòlic i aquest país es veu molt, i després també perquè tenim un programa que és espiritual, que no religiós, que ens fa superar els defectes que tenim, perquè clar, si deixéssim de beure només però no canviéssim la nostra vida, serviria per poc. A mi el més important és que a poc he anat compartint la meva vida amb algú molt, que m'agrada molt la vida que porto. Jo no havia perdut ni família, ni fills, ni feina. Vaig arribar a un punt just i però això no vol dir res, ja dic, és una cosa que hi ha gent que ve fet a pols, que ha fet no sé quants disbarats, però és igual, el patiment interior, el que patim, és el mateix, amb uns com uns altres.
L'Emili va dient que sí amb el cap, va corroborant les paraules de la Maria Àngels.
Clar, és que una de les coses que trobes quan arribes a un grup, que penses que ets un incomprendido, que
ets sol,
que
no?
Estàs
que ets
sol al món, que aquestes coses no li passen a ningú més, i arribes allà esperant-te, que em trobaré aquí jo, saps? Els tios aquests amb el Don Simón i a la carretilla i tota la pesca, que és la idea que tenim d'un alcohòlic, és que és veritat, que tenim d'una persona alcohòlic, i no, i et trobes una persona doncs, que és advocat, l'altra que és director de banc, l'altra que és tapisser, l'altra que és mestressa de casa, vull dir, gent normal i corrent. I a més, la primera reunió comencen a parlar i dius, aquí ha vingut la meva mare, els explica la meva vida.
Perquè et sents identificat.
Clar, perquè totes les coses que t'han passat pel cap ja li havien passat amb uns altres, no?
Perquè hi ha uns patrons.
Hi ha uns patrons. Jo amb aquesta senyora, doncs, per exemple, ni de costums, ni el millor de tipus social, ni de... No tenim...
Res
si no fos per Alcohòlics Anònims, no tindríem el millor res a veure, no sé, bueno, perquè ens agrada una mica la música i tal, que ens hauríem trobat algun concert. Però ens uneix l'altre, ens uneix la malaltia i la recuperació, molt sobretot la recuperació.
Les ganes de recuperar-se.
Clar, perquè ella, quan vaig arribar al grup, ella hi era. I ella em va ajudar a mi tirar endavant. I jo ara ajudo a tirar endavant altres. I els altres que entren ajudaran altres. I és... Va començar l'any 35, fa 82 anys, amb dues persones, i ara són més de 3 milions.
M'imagino que moltes coses, però coses que considereu que han estat realment importants. L'actitud, per exemple.
Clar.
Sí, amistats, sí. Us heu deixat de veure segons a quines persones, per exemple?
Jo sí.
Jo en principi no, perquè eren gent molt d'ordre. La que no era d'ordre era jo.
I no us sembla, eh?
No.
La Maria Àngels.
Perquè jo he canviat, bueno, qui em coneixia aleshores. Però, a veure, jo donava... L'aspecte exterior meu sempre ha sigut correctíssim. Mai m'he emborratxat a... Bueno, sí, però no es notava, no?
Recordo ho portaves bé?
Una vegada estàvem allà... no me'n recordo com es diu la discoteca, però jo estava sentada a la barra i veia la porta del lavabo i pensava, vols dir, qui arribaràs? Vull dir, perquè estava, bueno, amb un globo. Però la gent, com que anava tan cocida com jo...
Clar.
En aquests llocs,
doncs... A les verbenes no se'ns nota.
Clar,
ja,
no es nota.
Ja, perquè tothom va igual. Clar.
No, jo em controlava. Jo bevia, bueno, bevia quan sortia, però sobretot a casa abans de sortir. I al tornar, vull dir... Jo sempre he begut més que els altres. I això de petita. És a dir, jo vaig descobrir el whisky, que em va encantar, potser als 16 o 17 anys, que vaig anar acompanyant el meu oncle amb una visita, i doncs em van treure un Chivas... I clar, jo, de moment em va fer un gust de fusta horrible, no? però després un caloret, una cosa...
Caloret.
Un confort, clar, tremendo. I clar, vaig dir, m'ho apunto, això. I durant un temps vaig anar bevent, més que els de mesos, dic sempre, i a lo millor després de dinar demanava un cunyanquet, encara que fos a casa, que era una passada, no?, com a dona, i doncs, vull dir, ho vaig anar mantenint a ratlla. El meu marit, aquella època, també bevia, eren molt joves, i... però va arribar un moment que l'alcohol et passa factura, definitivament i de cop, eh? No saps com, pers l'oremus, i ja només penses en beure, i el dematí ja no bevia, però és igual, perquè després de dinar ja no podia sortir al carrer, perquè m'havia col·locat, ja m'havia pres abans de dinar un whisky, després un altre, i bueno, una vida clau, una vida així és ingovernable, que és el que diem nosaltres, no? Perquè fas les coses com no les has de fer.
Sempre feia rostit per tindre el conyac a la vora.
Tens molta, sí.
Això, el sentit de l'humor ja veig que no,
sí, sí,
eh? No. Bueno, això som és important, grups, de conservar-lo.
Els grups d'alcohòlics anònims riem molt.
Clar,
sí?
És, home, clar.
Expliquem cada una que...
Clar, és que si no te n'enrius de tu mateix, no. Clar. Vull dir que jo vaig anar canviant molt d'actituds. Per exemple, tenia coses que... m'arribava una multa, m'arribava alguna cosa i jo ho recorria. I una vegada vaig posar un aval per recórrer una plusvalua del pis, perquè em semblava que no era just i que total, que estava perfecte, no? Però, bueno, ja vaig posar un aval de la caixa. I quan vaig deixar de veure, portava aquest aval 18 anys, que jo ja havia pagat tot, feia... I quan el vaig anar a recollir, em van dir, escolti, però és que això ara ho tenim aquí. Això està en un arxiu... Bueno, coses com aquestes, no? Aquelles perles que et deixes.
Sí,
i llavors el que em feia eren llistetes de lo més gros a lo més petit i anava tatxant, saps? I així vaig anar arreglant la meva vida i es va tornar, vaig tornar a ser una persona, doncs no sé com dir-te, normal i normal.
Podríem aprofitar per dir, Maria Àngels, on esteu, on us podem trobar aquest nou grup que va obrir al febrer?
Sí.
I quan sou ara, en aquest grup nou?
Som uns quatre, costa que la gent arribi, saps?
No, però és interessant que la gent sàpiga que existeix aquest grup, per si hi ha la necessitat.
Està en un lloc estupendo, que és la llar d'avis de la parròquia, al carrer Vall d'Oreig, número 9, que hi ha un jardí preciós davant, el centre aquell és estupendo, eh?
Us reuniu els dijous?
Els dijous, de 6:30 a 8, a l'aula d'informàtica, que està al pis de dalt, però qualsevol que pregunteu us dirigirà dalt. I bueno, ja estem tots els dijous de l'any, estarem quasi tots els... Vamos, potser l'agost algun dia fallem.
El 2 d'abril se celebra el Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Autista. Enguany la ciutat s'assumava als actes de commemoració amb un programa d'activitats pensat per les entitats de la ciutat. La gerent de la Fundació Gurú, Meritxell Alòs, i el membre de l'associació Grup T a Sant Cugat, Carla San Juan, van venir al magazín a explicar-nos-ho.
Trigava la ciutat en celebrar un dia així amb activitats?
Bé, sí, el que tot requereix del seu temps, no? A poc a poc hem anat fent un caldo, no?, que ens ha portat a tenir el suport de la ciutat, el suport de l'Ajuntament. Recentment, bueno, el dimarts o el dilluns, la regidora ens va comentar que es crearia un grup de treball específic de l'Ajuntament amb totes les entitats que treballem amb TEA, i bé, doncs, són bones notícies.
Potser abans no hi havia, diguem, tant la necessitat, sinó que en aquest marge de temps, en aquests anys, s'han anat trobant doncs més casos, més nens afectats, més famílies on es viu aquesta problemàtica.
I es coneix més, no?
No, aviam, Sant Cugat, suposo que com ha passat amb altres ciutats, vull dir, hi ha un problema, que és que hi ha doncs, nens amb aquesta problemàtica, amb autisme. Llavors, el fet de que el teixit associatiu de la ciutat, que és molt ric, ha donat doncs, que bueno, s'han anat creant entitats, s'han creat associacions, hi ha inclús empreses que treballen amb el món de l'autisme. Llavors, això ha anat donant per lo que estem aquí, no? Vull dir, donar una visibilitat. Hi ha un problema i estem donant una visibilitat. Llavors, a l'Ajuntament, vull dir, en aquest cas ho ha fet molt bé, ha agafat aquest testimoni i ha dit, bueno, hi ha un problema, hem d'actuar i hem de crear un grup de treball, i això els hem de donar les gràcies públicament, perquè, bueno, en aquest cas han reaccionat i ara es crearan les bases per fer un grup de treball amb entitats d'aquest món i per buscar solucions.
Moltes vegades quan, perquè sovint doncs, parlem de temes perquè hi ha un dia mundial. En aquest cas, doncs, com en la resta, imagino que benvinguts, no, a aquests dies, a aquestes celebracions, perquè, com deia el Carlos, doncs, ajuden a visibilitzar doncs, aquestes situacions, aquestes problemàtiques. O sigui que no és que siguin tot festes, sinó que també hi ha una raó important al darrere. I en aquest cas, més important.
És a dir, que és un dia que serveix per reivindicar una batalla de tot l'any.
És donar visibilitat. El que passa és que, clar, la visibilitat l'hem de donar tots els dies. Està molt bé tenir un dia mundial perquè serveix, doncs, perquè això, perquè els mitjans doncs, us en feu ressò, perquè, vull dir, per dir, feu tota una sèrie d'activitats per donar, doncs, visibilitat, per crear conscienciació de que hi ha un problema i aquest problema s'ha de treballar. Perquè si no, aquest problema amb el temps creix. Los problemas crecen. I entonces tenim problemes més grans i que costen més de solucionar i a vegades ja no es poden solucionar amb els anys. Llavors, quan abans nosaltres som una associació que ens diem d'infants i joves, vull dir, també tenim gent gran amb autisme, però on s'ha de fer la gran feina és en crear les condicions perquè aquests infants, aquests joves, el dia de demà tinguin autonomia. Tinguin autonomia i no siguin dependents o siguin el menys dependents possible, i això és una feina de tots els dies. Això és una feina molt feixuga i que ens hi hem de posar tots, no només els afectats, sinó en aquest cas és un problema de societat.
I que segur que la Meritxell, des de la Fundació Guru, autonomia, aquesta feina, aquesta tasca, és una cosa que treballeu cada dia amb les persones de la Fundació.
Sí, el fet de treballar la seva autonomia és bàsic a qualsevol nivell, des de nivells molt alts en què l'autonomia és que puguin agafar un transport públic sols, a nivells molt baixos en què l'autonomia és que un usuari es pugui posar els mitjons sols. Llavors parlem d'autonomia en sentit molt ample i creiem que és la societat qui ha de poder crear les condicions perquè les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme siguin el més autònomes possible.
Meritxell, abans de seguir has vingut amb una definició, en Carles també, clara i concisa del que és el trastorn d'espectre autista, que m'agradaria o que ens ho llegissis i ens ho expliquessis per fer-nos una idea i perquè deixem ja de caure en els equívocs.
Sí, perquè hi ha molts mites, no? L'autisme és un trastorn del desenvolupament neurològic que es caracteritza per dèficits permanents que afecten diferents àrees, com la comunicació, la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual. Aquestes dificultats poden ser més o menys severes i també es poden associar a diferents nivells de capacitat intel·lectual i altres tipus de trastorn. Llavors estem parlant d'un espectre, que és el trastorn de l'autisme, molt ampli.
És a dir, que ens podem trobar amb molts tipus de persones amb autisme, que no és un síndrome que segueixi un patró.
Cada autista és diferent. Tots tenen trets que els caracteritzen dins de l'autisme, però podem trobar persones molt dependents, amb una discapacitat intel·lectual molt greu, a persones amb un síndrome d'Asperger, amb un nivell intel·lectual totalment preservat i amb unes habilitats molt especials, doncs, en matemàtiques, en informàtica.
Carles, volies afegir alguna cosa?
Que no, aviam, és això el que estàvem dient. Vull dir, moltes vegades amb molts síndromes passa el mateix. Vull dir, és més conegut, per exemple, el síndrome de Down. Amb el síndrome de Down hi ha persones amb altíssimes capacitats que poden desenvolupar, inclús poden fer, doncs, carreres universitàries, i persones que són grans dependents. Grans dependents vol dir, doncs, des de vestir-se, qualsevol tipus d'autonomia personal. Llavors això és exactament el mateix. Vull dir, tenim gent amb altíssimes capacitats i gent que, bueno, doncs, que necessita una supervisió constant. Aquests nanos, vull dir, necessiten un llibre d'instruccions. Han d'anar, tots els nanos són diferents, tots els nanos són especials, però n'hi ha que ho són una mica més. i aquests són una mica més especials que els altres, no? Llavors necessiten un nivell d'instruccions per saber exactament com funcionen, perquè funcionen diferent a la gran majoria.
No, i que també és important perquè els nens entenguin, i el que passa a vegades, no caiguin en riotes, en fer patir els nens que
per evitar i estalviar-se problemes.
I tant,
sí. Bàsicament, no?
Sí, poden ser víctimes de, sí, doncs, de l'assetjament dels companys per desconeixement. Pel propi funcionament dels nens.
Clar, ens queda poc temps, hem de parlar de les activitats previstes, sí, per aquest Dia Mundial de l'Autisme, de diumenge. Què heu preparat?
Nosaltres des de la Fundació ens hem sumat com a membres de la Confederació Autisme Espanya a la campanya que s'està fent, que, bueno, és una campanya que es fa per les xarxes socials.
Sí, Rompamos Juntos Barreras por el Autismo.
Sí, es tracta, doncs, de fer-se fotos amb el cartell de Rompamos Juntos Barreras por el Autismo, escrivint que és una barrera per nosaltres i trencant aquest cartell, no? Llavors es pot penjar a les xarxes socials amb els hashtags Dia Mundial Autisme i intentar, doncs, això, tenir visibilitat.
I per acabar, us hem triat la història de la Rosa Ribas i la Laura Tomàs. La Rosa és la presidenta de la Coordinadora Interinstitucional d'Atenció a l'Ancianitat, CAVIS, i la Laura n'és voluntària. Totes dues van venir al programa per parlar-nos de la importància i la necessitat de cuidar la gent gran. Comentàvem, Carme, i dèiem al principi que vau néixer el 91... però us vau constituir com a tal el 96. Una tasca de ja fa 25 anys, que es diu ràpid, però amb quin objectiu va néixer CAVIS?
CAVIS va néixer amb l'objectiu d'ajudar les persones grans de Sant Cugat. Aleshores, l'Ajuntament de Sant Cugat tenia pocs recursos, el que era serveis socials estava bastant reduït, perdó, perquè estic molt angustipada i tinc,
bueno,
molt de
rogall. Bueno, i és el temps, Rosa, o sigui que tranquil·la.
És perquè tinc una mica de rogall. I llavors, doncs, bueno, entre el senyor Trius, que ja és mort, el senyor Vicenç Trius, i el que llavors era regidora de Benestar Social, que era la Sílvia Fluri, van anar pensant i van pensar de fer una associació de voluntariat. Aleshores, van venir des de Barcelona, des de Càritas, i ens van fer uns cursos, i vam formar el que era CAVIS. Vam començar a la llar d'avis i allà doncs vam començar a estar uns quants anys, fèiem voluntariat social, sempre baix la tutela, per dir-ho d'una manera, doncs, de l'Ajuntament. O sigui, els casos doncs, els ha portat sempre perdó, doncs, ha portat sempre a l'Ajuntament. I llavors nosaltres treballem de cara a l'Ajuntament. Nosaltres, si ens ve una persona privada i ens diu, tinc aquest cas, podria... Nosaltres això no ho hem fet mai, perquè sempre hem treballat conjuntament amb els serveis socials. Llavors els diríem, bueno, doncs mira, teniu aquest telèfon, truqueu a serveis socials, us vindrà a visitar una assistent social, i llavors dirà si és convenient el cas o no és convenient. I així vam començar. Aquí, amb aquest dossier que us hem portat, està molt ben explicat, diu el 91, les persones compromeses amb la societat de Sant Cugat van iniciar un voluntariat envers les persones grans, i el 96 va ser quan es va formalitzar. Amb els estatuts que hi havia llavors, perquè els estatuts s'han hagut de canviar, perquè la Generalitat també ha canviat, i el voluntariat també ha canviat el sistema. Quan l'estat de benestar social a Sant Cugat es va fer més evident, l'administració prengué el seu paper més rellevant, i llavors les entitats que formaven aquest col·lectiu també van actuar més independentment, i en l'actualitat es continua fent aquesta tasca sota les sigles de CAVIS. O sigui, coordinadora interinstitucional va començar com una coordinadora d'entitats, i ara això pues, ja fa uns quants anys que no existeix. I llavors CAVIS, o sigui, cada entitat ja treballa independentment pel seu compte, perquè llavors hi havia, a dintre CAVIS hi havia Càritas de Sant Cugat, Càritas de Vall d'Oreig, Creu Roja de Vall d'Oreig, Creu Roja de Sant Cugat i la Llar d'Avis de la Parròquia. Llavors, Cabis era la que coordinava totes aquestes entitats. Quan l'Ajuntament ja va agafar més preponderància, per dir-ho d'una manera, va tenir més recursos, va poder tenir més assistents socials i va poder fer més serveis, doncs llavors cada associació ens vam anar independentitzant i vam anar fent doncs, la nostra tasca particular. I la nostra tasca és doncs, apropar-nos a les persones grans, procurar treure els problemes que puguin haver-hi amagats i soterrats a dintre de la mateixa societat que no es veuen i que no se saben que hi ha persones grans que viuen soles, que hi ha persones grans que tenen problemes, que hi ha persones grans que necessiten ajuda, que hi ha persones grans que encara que tinguin família o visquin en família se senten soles perquè la gent jove se sap que han de treballar perquè no toca cap més remei avui dia que treballar. I llavors nosaltres no suplim, nosaltres ajudem a que les persones grans es trobin més acompanyades i es trobin més, doncs, més contentes, i aquesta és la nostra feina. Doncs, hem fet una tasca i continuem fent una tasca de suport a les persones grans perquè no se sentin tan soles. Dintre d'aquest projecte hem començat un altre projecte que ja fa uns quants anys que el portem a terme, que és el suport a l'autonomia, juntament també amb serveis socials, que és que hi ha uns voluntaris que són fisioterapeutes, o sigui, fisioterapeutes voluntaris, que van a casa dels avis i amb el recolzament de l'Ajuntament i els metges que porten aquestes persones, normalment els metges del CAP, doncs llavors van allà, els hi fan fer exercicis a les mans, els fan caminar, els hi fan fer tota sèrie d'exercicis molt suaus, perquè les persones grans, quan estan impossibilitades a casa, poden fer poques coses, doncs fan aquests exercicis, i llavors aquestes físios tenen, els hi donem una recompensa de transport, o sigui, el que gasten de transport, nosaltres no sabem què és el que gasten, però els hi donem una quantitat de diners.
Si voleu, us explico una mica com vaig arribar a Cabis i els dos casos que he tingut, el que tinc actualment, una miqueta que faig. Doncs jo tenia temps lliure i vaig anar a la Casa de Cultura i vaig preguntar a veure on puc ajudar, què hi ha a Sant Cugat, que faci falta gent.
I... Laura, apropa't.
Així. I em van dir, doncs mira, ves, puja aquí dalt, a la Casa de Cultura, hi ha uns despatxos, hi ha una gent molt maca que es dedica doncs, a ajudar, i em vaig posar en contacte, vaig conèixer la Rosa, la Monique, i bé, em van explicar, i jo no tenia ni idea, és que mai havia estat amb gent gran ni res. Llavors em van dir, doncs mira, fem uns cursos de formació, a veure, no és imprescindible, però ajuda molt un curs. Em va anar molt bé fer el curs, que és res, un cap de setmana, no és res, però dona unes pautes, no?, per poder treure el millor de tu i, bueno, fer-ho ben fet, no cagar-la, vaja, perquè de vegades fas les coses amb bona intenció, però t'ha d'ajudar algú que en sap més, no? I res, llavors em van donar un cas, que era d'anar a acompanyar una senyora amb cadira de rodes, i anàvem pel poble, anàvem saludant a tothom, ens vam fer molt amigues, i, bueno, va ser molt, molt bonic la relació que vam tenir. Ara vaig amb una senyora a la residència Santa Rosa, que allà estan molt ben atesos, però clar, és una senyora que necessita algú que l'acompanyi perquè té la visió molt reduïda, i clar, el personal no poden anar persona a persona ajudant-los a... I la família doncs la ve a visitar els caps de setmana, i entre setmana vaig un dia a la setmana, sortim un parell d'horetes i ens prenem un talladet pel poble, xerrem, fem estirar les cames i així...
I fins aquí l'Espai Entitats de la temporada. Esperem que hagueu après tant com nosaltres amb aquestes històries de superació, solidaritat i cooperació. Desitgem que gaudiu unes bones vacances i que porteu el vostre granet de sorra allà on pugueu. Per poc que us sembli, perquè tal i com ha après aquesta temporada, encara hi ha molt per fer.